Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, amics, a aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli que farem avui des dels estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Amb els nostres tertulians conversarem sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 12 de durant l'any. Tertulians que tot seguit presentem. Maria Àngels Arrabal és infermera i professora de la Universitat de Barcelona i membre de l'Associació Sant Josep de la Muntanya. Hola, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu.
Contents de tornar-la a tenir amb nosaltres.
I jo contenta de poder servir.
Molt bé. Mossèn Josep Montoya és casat, pare de família i diaca permanent del Bisbat d'Urgell. Què tal, Josep?
Hola, de nou. Què tal?
Bé?
Molt bé.
Sí?
Vinga. Aquí, a punt de col·laborar amb vosaltres.
Gràcies. Francesc Figueres és membre de la comunitat de Betània, component de l'equip de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Què tal?
Molt bé, tornem a estar per aquí.
Estem preparant ja la verbena, no?
Estem a punt amb els joves. Aquest vespre, un dia molt especial. Ja sé que avui tothom surt i és la juerga,
sí,
però té un sentit molt maco, la verbena de Sant Joan. És el foc purificador que ho transforma. La gràcia.
M'agrada.
Parlarem.
M'agrada, sí.
Parlarem.
Bé, d'acord, doncs només ara que abans de posar-nos a comentar les lectures, doncs recordem que avui Antoni Huguet és al capdavant dels controls. Els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara setmanalment per a vostès, amics, el programa. Dit això, de seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 12 de durant l'any és del llibre del profeta Zacaries i del capítol 12.
Això diu el Senyor. Abocaré sobre el llinatge de David i sobre els habitants de Jerusalem un esperit d'afecte i de benvolença. Llavors miraran aquell que han traspassat. Faran per ell un dol, com el que es fa per la mort d'un fill únic. Ploraran amargament per ell, com es plora la mort del primer fill. Aquell dia hi haurà a Jerusalem un dol tan gran com el d'Edat Remon, a la plana de Magedó. Aquell dia, un doll d'aigua abundant rentarà els pecats i les immundícies de la casa de David i dels habitants de Jerusalem.
Un fragment que conté paraules de consol i de salvació. Si bé, aquesta tindrà lloc amb una mort, amb un dol. Ens estarà aquesta lectura apuntant ja a la salvació messiànica, no?
Totalment.
Què diu?
Sí, no, no, jo penso
Francesc,
que...
Francesc, digui.
M'ha cridat molt l'atenció perquè mai hi havia... Llavors vindran aquell que han traspassat, no? En referència a Crist, no? Jo penso que el text, que és molt breu, però té quelcom de profunditat molt gran, no? I és, primer, que la salvació és per tothom. Estem parlant sobre el llinatge de David i sobre els habitants de Jerusalem. És tota la... Suposo que aquest concepte de l'ésser humà, home, dona. I després, el fet d'un doll d'aigua abundant rentarà els pecats. L'aigua com a símbol de purificació, el baptisme. Penso que són dos elements aquí a destacar. I... És molt maco veure com ja l'Antic Testament ens abocarà com a aquest missatge de la creu, aquest missatge salvífic que deies de Jesucrist, però aquest missatge que està donat per tothom i a tothom. I això no hi ha ningú que sigui... Després la segona lectura i després l'Evangeli encara ho veurem més clar, però és aquesta que Déu ve a salvar a tothom. Home, dona, pecador, no pecadora, tothom. No hi ha distinció. I l'aigua de salvació, de purificació, és el que dèiem abans, la nit de Sant Joan, aquest concepte del foc, el foc és purificador. Hi ha un element que m'agrada molt de l'entrada de la Sagrada Família, que encara no hi és, a la façana de Glòria, hi ha dos elements. Hi haurà una font d'aigua i una antorxa de foc. La font d'aigua recordant el baptisme, el foc recordant la confessió, el perdó dels pecats.
I això del foc ho vol lligar vostè amb la vetlla de...
Jo penso que
la
revetlla de Sant Joan, penso que després això s'ha perdut, és un sentit pagà, companyia, sí, però sí. Penso que el cristianisme ho ha portat aquest concepte que el foc purifica, transforma, la gràcia salvadora. Amb llengües de foc reberen l'Esperit Sant i foren transformats i foren capaços de sortir i perdre la por,
Aquesta lectura potser és la primera vegada que la llegeixo com a anunciadora del Divendres Sant, no? Sempre estic acostumada a llegir, a recordar que el profeta deia que traspassaran. I aquesta lectura em fa pensar que, malgrat tot el que se li va fer al seu fill, malgrat tot el gran pecat de matar l'únic i el primogènit i el més gran del món, Déu, ple d'afecte i de benvolença, perdona. I ple d'afecte i benvolença, i sabent el que ha significat la mort de Jesús, o el que significarà la mort de Jesús, encara els hi promet un doll d'aigua abundant que els salvarà. Déu sempre, com deia en Josep fa la setmana passada, Déu sempre està proper, sempre és amorós, sempre ens perdona.
I l'aigua com a símbol de vida, la vida del baptisme, la vida del creient, la vida, l'ésser humà, si no té aigua, no pot viure. Aquest concepte també molt maco, la vida nova.
No, permeteu-me un apunt, també va sobre el que llegim. L'Antic Testament és un llibre que ens costa molt d'agafar-lo i de fullejar-lo i de llegir les lectures. I a vegades a l'Església, a missa, ens passen molt de pressa. Tenim el concepte dels profetes com uns éssers endevins, a vegades en pensem, no? que semblava que preveien el futur. I no, els profetes eren persones d'esperit, que el que intentaven era encoratjar el poble i donar-li noves forces i que fos fidel a l'aliança. I aquesta lectura és una lectura també doncs, d'ajuda, de voler donar força i donar empenta a un poble que potser se sentia derrotat, que se sentia poca cosa, donant noves esperances a un nou Messies, no? A un nou que vindrà, que portarà aigua abundant i rentarà els pecats.
Suggereixo, si els sembla bé, doncs, que puguem comentar, tertulians, el Salm 62, que té per resposta, que és d'aquest diumenge, té per resposta: tot jo tinc set de vós, Senyor Déu meu. És un salt que realment apunta molt a la confiança en Déu. Què ens diu avui dia aquest salm a nosaltres?
És un salt que el cantem molt sovint els que fem la litúrgia de les hores. El primer diumenge de mes i a totes les solemnitats el cantem. És bonic, és un cant a confiar en el Senyor plenament, a sentir-se ple de goig pel fet de sentir-se invadit de la seva persona i a viure per ell i amb ell, no? Sembla el cant d'un, ho deien, diuen que és un cant d'un levita desterrat que recorda els temps de vivència junt al santuari, com un cant d'enyorança. Però és una vivència plena i íntima amb el Senyor, no? És el que et fa sentir, doncs, ple d'ell. A mi m'agrada molt, molt, moltíssim aquest salm.
Aquesta vivència íntima plena amb el Senyor és plenament actual, o hauria de ser plenament actual entre els cristians. Com ho veuen, Maria Àngels?
Aquest tenir set de Déu, i pensant com a infermera amb les necessitats bàsiques de la persona, la gana, evidentment, és molt important. Però potser quan estàs cansat, quan estàs defallit, quan estàs, jo què sé, després d'un gran esforç, el que necessites és aigua. Necessites aigua per dintre i per fora, no? Si tens molta calor, tant necessites veure-la com que et caigui per sobre. I aquí sí que faria el símil del que parlava en Francesc fa un moment, no? El bateig, la gràcia, l'aigua, el desert, la nostra incapacitat avui dia. Aquesta, jo és que, com que crec que avui dia tenim molts més problemes artificials que reals, però els tenim, vull dir, i la gent els té. I aquesta aigua potser és el símbol d'aquell cobrir la necessitat més vital, que és la de l'aigua. Tot l'altre ho pots obviar, però l'aigua és fonamental i és el que demanes a Déu, no?
És un cant de confiança i d'abandó a les seves mans. És un dir-li que t'estimo i sense tu no puc fer res en aquest món.
Però això no és un acte mental.
No.
Això ha de passar pel cos, s'ha de fer cos, s'ha de fer cos, s'ha de fer experiència en el nostre cos. Ho hem d'experimentar, que Déu està amb nosaltres en aquell moment, o no?
Jo ara em venia una mica a la imatge d'un nen petit. Un nen petit, quan té set i li dones un got d'aigua freda, un got d'aigua, no? I la veu, i quan acaba fa, com van dir, estic satisfet, no? I és aquest moment de quan descobreixes la gratitud o l'amor de Déu en la teva vida, no? Quan ets capaç d'entregar-te, de rendir-te a Déu, eh?
Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia, del capítol 3.
Germans, tots vosaltres, perquè heu cregut, sou fills de Déu en Jesucrist. Tots els que heu estat batejats per unir-vos a Crist, us heu revestit de Crist. Ja no compta ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona. Tots sou una sola cosa en Jesucrist. I si vosaltres sou de Crist, sou descendència d'Abraham, hereus de les promeses.
Pau continua raonant sobre la salvació que a tots ens obté el Crist Jesús. Podríem continuar fent-ho nosaltres també, si els sembla. Aquesta salvació, realment, perquè sigui plenament eficaç, en el sentit parlant humanament, la salvació sempre és eficaç, quina disponibilitat requereix de la persona?
Obrir-se, creure.
Obrir-se. Acollir-la, com a mínim acollir-la.
Jo penso que moltes vegades, una de les coses que avui en dia trobes al carrer, diu és que jo no tinc la fe que tu tens. Ei, cuidado, parlem-ne.
Sí, em trec un problema de sobre.
Com que no tinc fe, no crec. No, perdoni. Si tu busques a Déu, Déu es deixa trobar. Llavors, moltes vegades és aquesta falta de buscar. Quan una cosa a algú li interessa, i dedica esforços, fas una carrera, investigues i trobes el resultat. Quanta gent que realment, d'acord, amb sinceritat, ha buscat a Déu i l'ha trobat. I dius, ostres. I és, com diu al principi, germans, les coses, perquè heu cregut, sou fills de Déu en Jesucrist. Déu et dona la gràcia, Déu et dona el do de la fe.
Déu et salva.
Passa que nosaltres, clar, jo puc estar rebent el dol de la fe, però si jo estic buscant musaranyes, doncs difícilment. Jo penso que és aquesta realitat a vegades de dir, realment busquem a Déu des de la sinceritat, des de la profunditat del cor?
A veure, una pregunta que jo trasllado als altres dos tertulians, mossèn Josep, què diria vostè responent amb el que planteja a nivell de tots, general, en francès?
Jo buscaria més el sentit d'unitat que busca Pau aquí, no? Sentir-nos a tots una sola cosa. Això realment dona carisma, dona forma. Ara també potser és l'altra deficiència, potser menor, però és una falta en l'Església, és aquesta falta d'unitat, que cadascú vol anar a la seva. I el fet de sentir-ne units omple i fa sentir doncs, una sola cosa, ens ajuda a viure la nostra fe. No viure-la sol. Els joves troben sentit o poden trobar raó de ser a viure una fe pel fet de que troben altres que també comparteixen aquesta fe, troben altres joves. Per això és tan important.
Però la fe és personal.
La fe, evidentment, és una vocació personal i una acceptació personal, però no es pot viure sol.
Sí,
s'ha de viure en la unitat, s'ha de viure a les comunitats.
Jo estic... la reflexió està més a prop de la d'en Josep, perquè m'ha fet pensar... No perquè estigui en...
No. Si és que parlem d'experiències personals, a vegades també...
A mi m'ha fet pensar, o em fa pensar sempre això, amb l'exclusivitat. Tenim tendència a pensar que el nostre grup, la nostra parròquia, el nostre moviment, la nostra forma de pensar és la forma, no? I crec que hem de ser prou humils com per entendre que totes aquelles aparences de les que tu parlaves, perquè estàvem parlant
francès,
abans... en francès, parlàvem de la gent d'una determinada aparença, però és que també hi ha altra gent d'una determinada aparença que ens tira una mica enrere, no? Perquè no és de los nuestros. Aquest no és de los nuestros, això és fatal, perquè precisament la diversitat enriqueix. El prejudici empobreix. Per tant, ni jueu, ni dona, ni home, ni lliure, ni esclau, sigui qui sigui, té un forat a la casa de Déu. I sigui qui sigui, com sigui, hombre, si no és que fa saltar la banca, però sigui qui sigui, com pensi...
I també, aquest també, perquè Déu és tan misericordiós que inclús on abunda el pecat, sobreabunda la gràcia.
Jo sou... Completament d'acord.
Expliqui una mica, però jo ara vull saltar bancs.
No, home,
Expliqui-ho, si no
recordo malament, l'Evangeli o la primera lectura del diumenge passat estàvem parlant de que David s'enamora de la dona d'Hitita i... és un pecat greu. Però a pesar de tot...
Gravíssim.
Vale, però quina hi ha l'actitud? David reconeix el seu pecat i, davant la debilitat, com dèiem la setmana passada, Déu té la gràcia de perdonar-lo i de rescatar-lo. Vale? El que deia jo al principi, el do de la fe, estic d'acord amb el que dèieu tots vosaltres, tant Maria Àngels com Josep. És veritat que la diversitat ens enriqueix i que jo no tinc que jutjar l'altre, però el do de la fe és quelcom que jo primer tinc que acceptar. Perquè jo no m'aproximaré a una església, no m'aproximaré a una comunitat, a un grup de parròquia, a un grup de joves, si realment no busco a Déu. Si el busco sincerament des del cor, i et trobes amb molts joves avui en dia que et diuen no, és que a mi això no m'interessa. No, perquè estem en un món que hem de... O sigui, podem viure sense Déu. El logo que hi ha que Déu no existeix, jo puc viure sense Déu. L'home no necessita Déu. No, això és fals. L'home necessita Déu per viure, perquè sense Déu la seva vida no té sentit.
Però moltes vegades el do de la fe ve donat, Déu posa uns instruments perquè el descobrim, i a vegades, o gran part de vegades, aquests instruments som nosaltres mateixos, que podem ajudar a descobrir en els altres, doncs per què creu, no? Per què aquest estima? Per què et sempre perdona? Per què et sempre somriu? Per què cada dia arriba a escola doncs content? Per què a la feina mai s'enfada? Doncs què hi ha darrere d'aquesta persona? A través d'això, un pot arribar a dir, bueno, realment, no, és que jo crec en Jesús, és que jo em sento identificat amb la persona de Jesús.
Les primeres comunitats cristianes s'enriquien de gent que, a partir del que veien veure, compartia l'alegria de... es volien afegir a aquesta realitat.
És que amb aquesta mateixa línia jo sempre he tingut la mateixa obsessió. Quan ens han estat dient, quan us apropeu al pròxim, veieu la cara de Crist al pròxim. I la reflexió que jo faig sempre és, i el pròxim veu la cara de Crist en mi? Vull dir, quan aquest somriure, aquesta disponibilitat, aquesta puntualitat, aquest saber fer les coses amb amorositat, amb acollida, és la cara del Crist. És allò que tu ens expliques sempre quan visitem la Sagrada Família.
La Verònica, ara estava pensant en això.
La Verònica, el Francesc, sempre ens explica la Sagrada Família. Jo he tingut oportunitat d'anar moltes vegades a visitar-la amb ell com a guia. Sempre fa la mateixa explicació. Per què el llençol de la Verònica no té cara a la façana?
No, la Verònica no té cara. El llençol sí, la Verònica no té cara.
Ui, Déu meu, resulta que no m'ho he pres. Per què la Verònica no té cara? Perquè tots som Verònica. Tots som Verònica quan ensenyem el Crist. No? I llavors, és aquí, vull dir, som capaços de ser aquest testimoni quotidià.
I per això penso que la Sagrada Família a Barcelona i Gaudí és un gran profeta, perquè és una persona que sabia molt clarament, o va tindre una intuïció de que la gent no aniria a les esglésies, i va fer la predicació carismàtica, l'atri dels gentils, als carrers de la Sagrada Família, perquè la gent rebés aquest anunci que parlàvem abans, que la gent rebés el do de la fe a través de l'explicació d'un temple. No?
Molt bé, doncs continuem endavant aquest comentari a les lectures de la missa d'aquest diumenge 12 de durant l'any que estem fent aquí a Ràdio Estel, a Barcelona, amb els nostres tertulians, Maria Àngels Arrabal, que és infermera i professora de la Universitat de Barcelona i membre de l'associació Sant Josep de la Muntanya, amb mossèn Josep Montoya, que és casat, pare de família i diaca permanent del Bisbat d'Urgell, i amb Francesc Figueres, membre de la comunitat de Betània i component de l'equip de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Continuem endavant, dèiem, i ara ho fem...
I una cosa que també voldria dir, i cuidado, perquè Déu ens diu que quan entrem en aquest món de la fe no ho tindrem tot solventat, La vida no serà fàcil, Sí. És que a vegades pensem, els que creieu ho teniu més fàcil. No, cuidado, perquè ho diu molt clar. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la salvarà.
Això cuidado, és el que ens diu l'Evangeli, que escoltarem tot seguit, i és de Sant Lluc i del capítol 9.
Ara, sí.
Una vegada que Jesús es trobava pregant en un lloc apartat, se li acostaren els deixebles i els preguntà:
qui diu la gent que sóc jo?
Ells li respongueren:
uns diuen que sou Joan Baptista, altres que sou Elies, altres que ha ressuscitat un dels profetes antics.
Llavors ells pregunta:
i vosaltres qui dieu que sóc?
Pere li respongué:
el Messies, l'ungit de Déu.
Però ell els prohibí severament que diguessin això a ningú i els deia:
el fill de l'home ha de patir molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han de rebutjar. Ha de ser mort i ressuscitarà el tercer dia.
I deia a tothom:
si algú vol venir a mi, que es negui ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la salvarà.
Pregunta sobre el que pensa la gent sobre la identitat de Jesús. En boca de Pere i en nom dels apòstols, a Jesús se'l reconeixen com a Messies i ungit de Déu. importants també les paraules amb les que acaba aquest evangeli. Les entenem? Ens interpel·la directament a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, adormits a vegades. Bé, som-hi. Qui comença?
Aquest evangeli és molt directe.
Josep, no? Vinga.
La pregunta de vosaltres qui dieu que sóc? És una pregunta que Jesús fa a tots i cadascú de nosaltres, no? De manera especial, avui parla per als seus, no? Pel seu grup, els que vivien més a prop. I d'aquí hem de veure que els qui realment el descobreix com a Messies, com a autèntic fill de Déu, són aquells que l'han tractat, que han tingut tracte amb ell, que l'han viscut amb ell. És a dir, els que han dialogat amb ell. I això ens porta, doncs, que és a través de la pregària, a través del roce, de tractar-lo, que realment coneixerem a Jesús i el farem nostre. Crec que és molt important.
Jo ja no puc llegir aquest evangeli sense pensar o recordar l'experiència més que colpidora de la lectura de l'Evangeli de Marc al Palau de la Música l'any passat, quan precisament va ressonar per tot el Palau de la Música, ho van muntar molt bé, i 4 o 5 persones o més, ja no me'n recordo, anaven preguntant des de diferents llocs, i vosaltres qui dieu que sóc jo, no? I és aquesta pregunta tan directa, perquè qui dieu vol dir qui sóc per tu. Qui sóc per tu, jo? No? Vull dir, Déu és realment el motor de la meva vida, és la meva raó d'ésser, és aquella persona de la que estic enamorada, bojament enamorada d'ell, i que fa que la meva vida s'hagi transformat des de que el conec. Vull dir, perquè això és, com deia Sant Agustí, ama, estima i fes el que vulguis. És impossible, si tu realment estàs penjada d'aquest Jesús, que facis res que sigui contra el seu desig, contra la seva intenció, contra el seu magisteri, contra la seva forma de fer.
Es creu en ell no només perquè coneixem unes doctrines o uns manaments o una moral, sinó que creiem en una persona, en Jesús, en el seu fer i ser. Ara centrem massa o creiem que fins i tot podem creure nosaltres mateixos que els catòlics o els cristians ho som i creiem perquè ens hem après unes lleis, uns manaments que diuen no. Potser hem d'anar a buscar més el sí, no? M'agrada sempre dir que m'agrada més parlar de les benaurances que dels manaments. M'agrada més, em sento més identificat a ser cristià pel fet de seguir les benaurances, més que anar a buscar aquesta negació que trobem potser en els manaments.
Després, aterrant una mica al nostre dia a dia, jo penso que estem en un món que la gent té por a plantejar-se el tema de Déu, o no interessa plantejar-se el tema de Déu, perquè ens associen a el que deies tu ara, Josep, no? No, perquè si crec en Déu, això no podré fer-ho.
Sí.
En canvi, i això potser és la imatge que hem donat els cristians, d'un Déu castigador, un Déu de l'Antic Testament. En canvi, Déu és un Déu de la llibertat, és un Déu de l'amor, i amb això, torno a dir, i perquè si no quedarà malentès, no puc fer el que em doni la gana, no. Però l'altre dia estàvem amb un grup de joves a Àvila, amb un estil de l'Encarnació. I de sobte ens parlava una noia de 21 anys, una noia que als 18 anys va entrar i es va fer monja de clausura d'aquell convent. I ell ho deia, jo sóc feliç, jo em sento lliure aquí dintre. Clar, el concepte del jove li preguntava, com pots sentir-te lliure a través d'unes reixes tancada i saps que no sortiràs mai més d'aquí dintre? Sí, perquè jo no em tinc que plantejar cada dia què em tinc que posar, a quina hora tinc que fer, sóc lliure. Perquè a mi el que m'omple no és el que porto, amb qui em trobo, sinó és la gràcia de trobar-me personalment amb Déu. I llavors, clar, un jove li va preguntar, vale, però clar, tu estàs aquí tancada. Diu, sí, estic tancada, però jo sé el que passa a fora. Jo rebo cartes, jo prego per la gent de fora, estic connectada en el món. Soc del món, o sigui, la frase aquella de esteu en el món però no sou del món. I com un jove, clar, li cridava molt l'atenció de dir, ostres, aquesta persona ha entès realment el misteri de qui és Déu, no? I després el que deia abans, si algú vol venir a mi, que es negui a ell mateix. Aparentment aquesta persona, des de fora penses, no, que s'ha tancat, està enclaustrada, està en una presó. No, aquesta dona és lliure, és feliç, perquè ha trobat allò que l'ha omplert.
Tantes persones posen la seva creu en coses enfoteses, no? Que si lluita per aconseguir aquell cotxe que vull comprar-me, lluito perquè vull tindre un cos magnífic, lluito, i aquestes són les seves creus, no? I no, l'autèntica creu es viu amb amor, es viu amb fraternitat, l'autèntica creu es viu amb paciència, es viu amb comprensió, amb el saber perdonar, amb el saber superar els desànims de la jornada. És aquesta creu la que ens ajuda a viure, posar la creu en aquestes circumstàncies.
I després hi ha un exemple que em ve ara, que és, em va sorprir molt, i ara ve el teu sector, Maria Àngels, un metge que explicava un cas d'un senyor de 80 i pico anys que s'estava morint, i la senyora el va agafar i li va dir, el metge va dir, miri, no hi ha res a fer, vull dir, aquest senyor ja ho hem fet tot. I la senyora li va treure un talonari i va dir, escolti, demani'm el que sigui, perquè el meu marit no es mori, no? I el metge li va dir, la vida és algo que Déu ens dona i que Déu ens demana. I ara li demana a vostè que entregui el seu marit a Déu. Que maco, l'entendre... O sigui, imagina't, aquesta senyora, clar, tenia tots els diners de mort i volia comprar, i no, era entendre el desprendre's de...
És que potser amb aquest temps que ens ha tocat viure, ja que demanes que aterrem, sí. Clar, com que ho podem comprar tot, perquè els grans magatzems ho venen tot, com que ens podem connectar amb el món i desconnectar cada vegada que obrim internet, ens fa l'efecte que la vida també es connecta i es desconnecta a voluntat. Tu has fet aquest exemple en positiu i jo puc posar-te un de negatiu de la senyora que em va dir és que ens va molt malament ara que el meu germà tingui un càncer de còlon. Clar, i em vaig quedar... és que un càncer de còlon mai va bé, aviam si ens entenem, no? Però és que el càncer de còlon ni és una creu que Nostre Senyor t'envia. No, el càncer de còlon és una degeneració del còlon del teu germà.
La naturalesa humana.
I l'has d'acceptar perquè és la realitat que ens ha tocat viure. Depenent de com la visquis, evidentment, us resultarà més lleuger o menys, però tu, fins i tot amb aquest càncer de còlon, pensa en tots els avantatges que tens pel sol fet de viure en un lloc on la sanitat és gratuïta, universal, on tens possibilitat. Vull dir que hi ha moltes formes d'interpretar una mateixa situació de dolor. Per mi la solitud és una creu gravíssima per les persones grans, per exemple.
A vegades, preguem a Déu demanant que ens tregui aquella creu o que ens curi, no? No, un càncer vull que em curi. No. Realment trobarem amb el Senyor és l'acompanyament, és el saber situar-se, el saber el que comportarà aquesta enfermedad, doncs d'altres persones que sabran trobar potser a Déu a través meu, a través de la meva actitud, com em prengui aquesta circumstància. És aquí on hi ha la grandesa, sentir-se del Senyor, sentir, reconèixer-la amb ell. Qui és? Qui sóc jo? Doncs tu ets, també ets l'enfermedad, tu també ets la malaltia, tu també ets...
I en aquesta situació i en aquestes circumstàncies has de ser capaç de demanar aquesta fortalesa per poder després donar exemple, donar testimoni, donar acompanyament, si cal, als que t'haurien d'acompanyar a tu, perquè de vegades passa això. Molts malalts suporten els seus familiars que no han acabat d'entendre aquesta situació.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules que ens acaba de dir la Maria Àngels podríem donar per acabat tots els comentaris molt macos, molt interessants que han fet els nostres tertulians avui, els que agraïm la presència al programa. Així doncs, gràcies Maria Àngels Arrabal.
A tu per convidar-nos.
Gràcies mossèn Josep Montoya.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Francesc Figueres.
Faré un pèntesis. Felicitar els Joans i bona verbena de Sant Joan.
Jo ho volia fer ara.
M'he adelantat, perdona.
No, estupendo, no hi ha cap problema. Doncs una felicitació de nou pels Joans, Joanes, tots els que celebren demà el seu sant. Bona revetlla avui, eh? I, amics, doncs recordar-los també que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic que ens envien a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. i que poden continuar enviant-los si ho desitgen. També dir-los que ens agrada molt que participin al Facebook, que ens facin arribar doncs, els seus comentaris també sobre el programa. I finalment dir-los doncs, que els esperem la setmana vinent també aquí en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.